dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge, començam una nova temporada de l'Església Notícia. Seguirem estant aquí amb tots vostès cada setmana, si Déu vol, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitat i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Al llarg d'aquests dies es duen a terme moltes activitats per tal de posar en marxa un nou curs pastoral, tal i com podran comprovar a les informacions que ara tot d'una els hi oferirem.
Comencem, idò, escoltant el comentari de la veu en la veu de mossèn Josep Sastre.
A l'Audiència General del dimecres de cendra del 2013, Benet XVI, entre d'altres, proposava com a model de conversió Dorothy Day. Tot i que la consciència de la seva vida ha anat creixent, encara avui no és prou coneguda. Qui era Dorothy Day? Per què tantes persones la veuen com un model de santedat pel món modern? Dorothy nasqué en una família de periodistes a Brooklyn, Nova York, el 8 de novembre de 1897. Després de sobreviure al terratrèmol de San Francisco el 1906, la família es traslladà a Chicago. El fet que son pare quedat sense feina i en la vergonya i el sentiment de frustració de la filla, això li produí va ser una bona escola. Els seus passejos pels barris pobres de Chicago van ser l'inici de la seva atracció per les zones que molts altres habitaven. El seu creixement religiós va ser gradual. Descobrir l'Església Catòlica com l'Església dels emigrants, l'Església dels pobres. Això la portà a demanar l'admissió en ella el 28 de desembre de 1926. Aquí comença un període de la seva vida en què intentà trobar una manera d'ajuntar la seva fe i els seus valors socials radicals. Day ajudà a posar en marxa el moviment Catholic Worker, el treballador catòlic. Va passar els seus darrers 48 anys com una anarquista cristiana als marges de la societat. En una església organitzada piramidalment, les seves cases obreres catòliques eren petites, informals i descentralitzades. Els sense sostre i els aturats hi trobaven la seva llar. Va posar en marxa l'antiga pràctica cristiana de l'hospitalitat amb els qui no tenien res. Cada casa havia de tenir la sala de Crist i cada parròquia una casa a punt per rebre els ambaixadors de Déu. Va anar per camins alternatius on altres membres de l'Església ho veien difícil d'anar-hi. Ella deia, l'única manera de viure en una verdadera seguretat és viure tan a prop dels fons que quan caus no tens molta cosa a deixar, molta cosa a perdre. Ella i els seus companys van viure les benaventurances abraçant la pobresa voluntària. La seva pobresa incluïa xinxes, paneres i rates. Sovint parlava de follia, de butxeria per l'amor de Crist i com Sant Pau es deia d'ella mateixa, botxa. D'aquí que digués, combatre la pobresa en predicar la pobresa voluntària sembla una follia, una butxeria, però és acció directa. No tothom va rebre bé aquest moviment. Un treballador social demanà a Dorothy quant de temps podien quedar-se els seus clients. I ella responia, els deixam que per sempre. Viuen en nosaltres, moren en nosaltres, els donam un enterrament cristià, pregant per ells després de morts. Sempre foren membres de la família, els nostres germans i germanes en Crist. Alguns argumentaven en cites bíbliques, no digué Jesús que els pobres sempre estarien en nosaltres. I ella responia, sí, però no estem contents de que n'hi hagi tants. L'estructura de classe és creació nostra i el nostre consentiment, no de Déu, i hem de fer tot el possible per canviar-la, instant a un canvi revolucionari. El bisbe O'Hara de Kansas City li va dir una vegada: «Vostè condueixi i nosaltres la seguirem». Dorothy ho va fer. Quan els bisbes anaven equivocats, ella els ho deia. Com a profeta es va oposar a qualsevol ús de la religió com a sosteniment pel nacionalisme, el capitalisme o el militarisme. Fins i tot quan els líders religiosos no veien clar el seu pensament i la seva visió, ella va romandre amb ferotgia lleial a l'Església. Degut a que la seva profunda fe era fermament arrelada en la vida sacramental i en les tradicions de l'Església, no solament va ser fiel seguidora de l'Evangeli, sinó, sens dubte, un dels testimonis més poderosos del segle passat. Pacifista en temps de guerres i conflictes, saludà amb alegria el Concili Vaticà II i l'encíclica La Pau a la Terra de Joan XXIII, qui, moridor, els encoratjà a continuar endavant. Molt abans de la seva mort, el 29 de novembre de 1980, molts la consideraven una santa. Ella responia bruscament: «No em diguis santa, no vull que m'acomiaden tan fàcilment». Molt abans havia dit: «Si he aconseguit alguna cosa en la meva vida, és perquè no m'he avergonyit de parlar de Déu».
Després de sentir aquest comentari, els anem ara a explicar les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats. Amb la finalitat de mantenir un diàleg obert amb la societat menorquina, el bisbe de Menorca promou amb molt d'interès una iniciativa que es titularà Diàlegs a la Catedral.
Aquests diàlegs tindran la finalitat de ser un espai de diàleg amb totes les persones, tant creients com no creients, per donar a conèixer la visió de l'Església Catòlica sobre alguns temes d'interès i intercanviar opinions i punts de vista sobre qüestions que ens afecten a tots. La persona humana, la societat, la cura del planeta, etc. La dinàmica de les trobades partirà de les preguntes o temes que et suggereixin per al diàleg. Les propostes s'han de fer escrivint a l'email comunic.bisbat@gmail.com. D'entre els temes suggerits, el senyor bisbe n'escollirà un per a desenvolupar. La trobada començarà amb l'exposició del tema per mantenir després un temps de diàleg. Els diàlegs a la catedral tindrà lloc aquest divendres, dia 20 d'octubre, a les 8 del capvespre. Animam a fer propostes dels temes que més puguin interessar per al diàleg, que s'han de fer d'arribar abans de dia 15 d'octubre.
Dia 21 de setembre, al Santuari de la Mare de Déu del Toro, el bisbe va mantenir una reunió amb el Consell de Presbiteri, integrat per tots els prevares de Menorca.
La reunió es va iniciar en l'aprovació del nou calendari d'activitats del curs i dels objectius d'enguany, amb els quals es proposa treballar uns temaris titulats «Discernir per evangelitzar». D'aquesta manera es treballarà conjuntament un text per marcar la tasca evangelitzadora en els propers anys. A la reunió del Consell de Presbiteri, el bisbe Francesc va fer públic el nomenament dels nous arxiprestes, que seran mossèn Joan Turzó pel que fa a Maó, mossèn Joan Febrer pel que fa a l'arxiprestat del centre i mossèn Joan Bosco Faner, representant de l'arxiprestat de Ciutadella. Igualment, el presbiteri es marca uns temes d'estudi que els preveres treballaran durant tot el curs en reunions mensuals als respectius arxiprestats. Els temaris parteixen del llibre de la Congregació per al culte titulat El do de la vocació presbiteral. Així mateix, es van acordar unes pautes comunes per a la celebració del sagrament del matrimoni amb la finalitat de poder donar una millor acollida a les parelles que desitgen poder rebre aquest sagrament. També es va aprofitar la vinentesa per informar d'unes conferències que s'organitzaran sobre el bisbe Sever i del proper 75 aniversari de la coronació de la Mare Déu del Toro, que s'esdevindrà el proper any 2018.
Aquesta setmana s'ha fet una presentació de la programació diocesana en cada un dels arxiprestats.
Els destinataris han estat tots aquells que pensen a participar en el procés del discerniment, seguint el temari i el fullet titulat «Discernir per evangelitzar». Aquests temaris formen part d'un procés que hem de realitzar d'una manera comunitària com a Església. És important que es faci aquesta reflexió al costat d'altres creients preocupats per fer arribar la bona nova de l'Evangeli a la gent de la nostra illa. Per això, el bisbe va convidar els assistents, integrants del Consell Parroquial i Arxipestral, grups de les parròquies, associacions, religiosos, preveres i diaques a portar a terme en grup aquesta reflexió, que ens ha d'ajudar a posar unes pautes per a l'Església que volem en els propers anys.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi fem arribar a la nostra agenda setmanal. Primer de tot, els anem a explicar de l'inici de curs de catequesi a Ciutadella.
Els catequistes de Ciutadella començaran el nou curs en sessions quinzenals per tal de preparar la catequesi. Demà, dilluns, dia 2 d'octubre, a les 8:30 al seminari diocesà, en serà la primera reunió.
La festa dels titulars de les parròquies de Sant Francesc en les dues parròquies de Menorca celebraran d'aquesta manera.
A la parròquia Sant Francesc de Mo, dimecres, dia 4, a les 8 del capvespre, amb la celebració de l'Eucaristia i després de la qual els assistents compartiran una bereneta. I a la parròquia Sant Francesc de Ciutadella, dimecres, també dia 4, a les 7:30 del capvespre, es celebrarà l'Eucaristia i després, dissabte, dia 7, a les 7:30, es farà la celebració de l'Eucaristia i l'inici del curs de catequesi. Després es compartirà bereneta.
I ara anem a escoltar el comentari del bisbe Francesc.
Queridos diocesanos, cada diócesis es la realización de la única Iglesia de Jesucristo en un lugar determinado y en un espacio humano. La Iglesia existe siempre de forma concreta, en el aquí y ahora, donde el cristiano puede y debe vivir la relación con Dios en el contexto comunitario de los hermanos. Solo en un lugar determinado se escucha la palabra de Dios y se celebra la Eucaristía, como solo entre personas de carne y hueso se hace real el amor. De esta manera la Iglesia se hace acontecimiento, se hace tangible y concreta. En el Concilio Vaticano II se describe la diócesis diciendo que es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a un pastor que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular. En este texto se enumeran cuatro elementos constitutivos de la Iglesia diocesana: el Espíritu Santo, el Evangelio, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y el obispo. Los iremos viendo durante las próximas semanas. Estos cuatro elementos hacen de la comunidad diocesana una manifestación plena de la Iglesia de Dios en la comunión de las iglesias, pues en cada diócesis está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Estos elementos constitutivos fundamentan la Iglesia diocesana y la obligan a vivir esta comunión con las otras iglesias. El conjunto de los dones del Espíritu no se encuentra sino en el conjunto de las iglesias. El Evangelio no es su propiedad privada, sino el objeto de una recepción y tradición. La Eucaristía hace de ellas un solo cuerpo, y el ministerio episcopal, lejos de encerrar a cada iglesia en sí misma, expresa visiblemente la comunión entre ellas. En el misal romano se contiene una hermosa oración por la Iglesia diocesana que conecta con esta doctrina del concilio y en la que se enumeran también los elementos que constituyen una diócesis. Os la transcribo para que la recéis, como también suelo hacer yo. Dios de amor, que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo manifiestas la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que tu familia de la diócesis de Menorca se una a su pastor y por el Evangelio y la Eucaristía se congregue en el Espíritu Santo para que muestre la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo.
En aquest diumenge, idò, ja en tenim prou per començar. Me sembla que Déu-n'hi-do, la informació.
Feliços d'estar, com sempre, amb tots vostès. Bon diumenge a tothom.
I molt bona setmana.